Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Sovint em sento atrapat
pel meu propi malson. La FECAPI és la Federació Catalana de Criadors de la raça cavalls pirinencs catalans. Joan Moret és el seu president i està avui amb nosaltres per facilitar-nos la informació sobre la carn de poltre exactament i sobre la feina que fan els seus criadors. La FECAPI participa a Gastropirineus amb l'objectiu de posar en valor justament aquesta feina, la feina que es fa als Pirineus en respecte a la cria de cavalls. Joan Moret, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar amb nosaltres. Jo suposo, i he estat una mica tafanejant el vostre web i el que he vist d'entrada és que hi ha moltes fires, que hi ha molta activitat relacionada amb la cria de cavalls i en concret amb la carn de poltre, no?
Sí, sobretot aquest mes d'octubre i novembre, que es concentren
totes. Deu ser per això, deu ser per això que ho he trobat tan ple, que m'ha semblat sorprenent. Dic, home, quantes coses passen, no? Perquè
quan seguim una mica el cicle natural de les eugues i
és ara que toca.
Sí, com que les eugues és més estacional que les vaques, les eugues apareixen totes a la primavera i van a alta muntanya amb els seus pollins. Ara, quan baixen amb les nevades, octubre i novembre, és quan aprofitem per fer les fires i desmamar els potros i començar tot el xou.
Explica'm una mica això de la carn de poltre, perquè potser som molts, jo ja em manifesto, absolutament ignorant, però som moltes les persones que desconeixem doncs, quines són les seves virtuts a l'hora de menjar-ne, a part del sabor, suposo que en deuen tenir altres, com per exemple, em sembla que la grassa, no?
Sí, bueno, la gran carn de poltre és la gran desconeguda, no? A vegades gent que et diu, ostres, no, el poltre no el menjaré mai perquè jo, a mi m'agraden molt els cavalls, no sé què. Hem de distingir també molt què és el cavall de hobby o cavall de muntar, jo també corro rides i uns són els de hobby, els de muntar, i l'altre, doncs, un cop va haver el boom dels tractors que van anul·lar una mica l'animal de treball, doncs ja portàvem anys creuant aquesta raça d'euga catalana amb races càrniques franceses i doncs d'aquí va sortir el cavall pirinenc català que es destina bàsicament doncs, al consum de carn, que per nosaltres és una carn que la intentem vendre com a saludable, vull dir.
No sé si sou molts, si en aquesta federació hi ha molts criadors, si és un segment petit. No.
Actualment som 430 ramaders de tot el Pirineu. La majoria tenen vaques i eugues. D'eugues soles som pocs, però déu-n'hi-do els que som, però que tinguem eugues som 430 socis. Tenim a la ratlla de 3.700 eugues i 800 sementals i generem uns 3.500 poltres l'any, el que és des del Ripollès fins a la Vall d'Aran.
I on va parar aquesta carn?
Aquesta carn, fins fa 10 anys, abans de que hi hagués FECAPI, tot es venia a negociants, quan hi havia les fires, doncs venien negociants de Barcelona, de València, engreixadors, que els engreixaven i el 70% va cap a Itàlia, abans a França, Itàlia, ara més a Itàlia, i la resta es consumeix aquí a Catalunya. A partir d'aquest any 2006-2007, quan comença ja tot el tema de les vaques boges, puja el preu del pollí, al cap de poc d'un o dos anys cau en picat i no recupera. Varios ramaders del Pirineu vam dir això no pot ser, hem d'intentar comercialitzar la nostra carn, i diferent gent del Pirineu, jo també a la meva comarca, doncs vam intentar comercialitzar, fer tot el cicle, no? I tenir les eugues, els potros van a la muntanya, com us he explicat, les eugues apareixen a la primavera, al mes de juny se'n van totes a muntanya, estan fins l'octubre-novembre a la muntanya, beguent aigua de muntanya, pasturant aigua, herba de la muntanya, mamant de la mare, perquè és un animal que s'ha de criar així, no es pot criar d'altra manera perquè si no, no creix. Vull dir, no pots agafar com un vedell que en 3 dies ja es fica amb llet en pols i això un vedell, un pollí no ho pots fer-ho, perquè és inviable totalment, tant econòmicament com que el pollí no creix. No? I vam fer, doncs, fem tot el cicle i vam començar a engreixar pollins, vam muntar algunes sales de desfer amb escorxadors o amb sales de desfer ja de vedella i intentar comercialitzar-ho. Els principis van ser molt complicats, la veritat, perquè havies de, com aquell que diu, regalar la carn i dir provo, no, perquè
home,
és la gran desconeguda.
Jo no sé, potser estic equivocada, però sobretot però no la trobes fàcilment la carn de poltre, no?
Bueno,
deuen haver-hi llocs puntualment on te la podem trobar. Però
curiosament és que Barcelona potser és dels llocs més fàcils que sempre s'ha pogut trobar, no? Perquè hi ha carnisseries especialitzades en això, que hi ha moltes carnisseries amb molts anys d'experiència, tant amb cavall com amb poltre. Cavall nosaltres ara ho relacionem més amb cavall més fet, amb animal gran d'edat. Nosaltres només tinguem poltres, més o menys, aquí a fer cap i promocionem la carn de poltre, i la veritat és que ara a moltes comarques de muntanya doncs, te'n pots anar de vacances i tenir la possibilitat de tastar-ho. I anem a petar a Gastropirineus, però nosaltres és la gran oportunitat de poder tenir aquest contacte.
Amb de ser visibles, fonamentalment, no?
Sí, suposo. I ser coneguts per gent del sector, de restaurants i hotels, doncs, que s'atreveixin a provar-ho, no? I tenir aquesta oportunitat de parlar amb ells i dir-los, oita, em porta't un quilo d'estofat i provo, no? I ja em diràs el què. Vull dir, són... Nosaltres quan anem a fires, com aquell que diu, anem a regalar, no? I doncs l'oportunitat al restaurador, a l'hotel, doncs, de poder...
Escolta, per l'usuari que ens està escoltant, si ell tastés una carn de poltre, quina diferència trobaria, bàsicament, amb una carn de vedella que és la que està menjant ara?
Si no és guisada, un toc de dolç. El poltre sempre té un toc més de dolç. I quan és guisada costa molt de saber si és poltre o vedella. Jo sempre dic que és molt més tendre i és molt més digestiva el poltre que la vedella. No s'ha d'anar a entrar a fer comparacions ni molt menys. Són carns que nosaltres, jo tinc claríssim que és una carn que s'ha de vendre per saludable. En el meu cas som ecològics ja des de fa uns anys i perquè apostem més pel tema salut, però és una carn que s'ha d'encarar a temes saludables per anar, gent que fan esport, per gent gran, senyores embarassades. És una carn que porta molt omega 3, molta vitamina B12, i ara mateix, per potenciar una mica això, doncs estem juntament amb el Departament d'Agricultura fent analítiques de la composició de la carn de poltre, i ara hem començat justament aquesta setmana passada, doncs, hem agafat 10 poltres de tot el Pirineu de baixats de muntanya, desmamats, ho fem juntament amb l'IRTA i ho tenim ara a mirar tota la seva composició, i d'aquí 3-4 mesos farem analítiques de 40 poltres més d'engreixats. I volem fer les comparatives i volem saber realment què és el que tenim del nostre producte. Hi ha moltes coses i estudis penjats a internet, però el que volem saber és realment el que tenim nosaltres i poder vendre com una carn saludable.
Molt interessant tot això que ens expliques, eh? Que tingueu molta sort.
Ho intentarem. Jo soc molt tossut.
Doncs mira, ja és un gran què, eh? Per segons quins temes ja és un gran què ser molt tossut. Gràcies, Joan, seguirem.
Moltes gràcies.
Després us farem una pregunta a cadascun de vosaltres. I seguim ara parlant de les denominacions d'origen protegides.
A COPE, turisme i oci amb Tiramilles. COPE Catalunya i Andorra. Des de la Barcelona al Caire canten
sirenes, cançons rebels. Toni Torrent, molt bon dia.
Molt bon dia.
Toni Torrent és president de la Federació Catalana DOP i EGP i president de la DOP Formatges, Mantega, el d'Urgell i la Cerdanya. Ho he dit tot, eh?
Sí, molt bé.
D'una tirada, però ho he dit tot.
Molt bé.
Bé, toca parlar de producte, en definitiva, no? D'aquestes denominacions importants, denominacions que hi ha a la comarca. Ja explicàvem abans que... ja fa uns quants anys, a començaments del segle XX, no? Crec que va ser exactament...
El 1915.
Es
va fundar la cooperativa.
Exacte,
Cadí.
Exacte, començaments del segle XX, 1915, es crea aquesta cooperativa, que neix doncs, de la necessitat de que la llet de les vaques que havien anat apareixent a partir d'aquella filoxera que va acabar amb les vinyes, doncs... tingués un bon fi, en definitiva, no? La dècada dels 40 i dels 60 del segle passat comença la tradició formatgera en aquesta comarca i va ser la cooperativa que l'any 2000 ja té la primera denominació d'origen protegida amb un formatge que és un clàssic.
Molt bé.
A dia d'avui que ens hem d'esperar, què hem de tenir en compte respecte a aquestes denominació d'origen protegida?
Sí, d'entrada una petita introducció pel tema de les denominacions d'origen, una mica perquè aviam, moltes vegades ens trobem de que la gent no sap molt bé què vol dir una denominació d'origen, no? Bé, d'entrada una denominació d'origen és una marca que ens la concedeix la Unió Europea, és una marca europea. Llavors, en principi és un producte doncs, amb una llarga tradició, amb un vincle molt directe, amb una zona geogràfica molt determinada, on es farà tot el procés, en el nostre cas el formatge i la mantega, les vaques han d'estar a l'Alugell i la Cerdanya, s'han d'alimentar dels prats de l'Alugell i la Cerdanya, Aquesta llet s'ha de munyir a l'Urgell i la Cerdanya, i el formatge i la mantega, perquè nosaltres tenim dues denominacions, són diferents. Ara aquí faig un petit parèntesi. L'Urgèlia és l'únic formatge de Catalunya amb denominació d'origen, però la mantega és de les sis úniques mantegues que hi ha a tota Europa. Tot el procés s'ha de fer en aquesta zona geogràfica, amb la qual el producte final, que s'ha d'elaborar evidentment també aquí a la comarca, doncs el vincle del producte amb el territori és absolut. És absolut perquè d'alguna manera aquesta llet és una llet fresca, nosaltres recollim la llet cada dia anem a buscar la llet de les nostres explotacions de la Cerdanya i de l'Urgell, des de Llívia fins a Oliana, cada dia, faci fred, plogui, nevi, faci el temps que faci, diumenges, el dia de Nadal, el dia de Cap d'Any, cada dia nosaltres anem a buscar aquesta llet fresca a les explotacions que tenim a la Cerdanya i a l'Urgell. Clar, estem partint d'una matèria primera molt fresca. Llavors aquesta llet el que fem és, una vegada arriba a les nostres instal·lacions, a la nostra fàbrica, doncs iniciem el procés d'elaboració. En el cas, per exemple, de la mantega, nosaltres fem una elaboració molt, molt pròpia, que de fet el que estem fent és mantenir el sistema d'elaboració tradicional de quan es va fundar la cooperativa, o sigui, del 1915, però utilitzant les noves tecnologies. Llavors, nosaltres intentem, o almenys aquest és el nostre objectiu, és obtenir un producte de primeríssima qualitat, amb una matèria primera de primeríssima qualitat, i amb noves tecnologies, però utilitzant el mètode de tota la vida. Per exemple, la mantega, això de recollir la llet cada dia ens permet una nata molt fresca, una nata molt fresca, i el que fem després és una maduració de dos dies d'aquesta nata amb uns ferments que cultivem nosaltres mateixos, utilitzant aquest sistema tradicional, i el que fem és madurar aquesta nata durant dos dies, amb la qual cosa el que farem és que aquests ferments despertin uns aromes molt específics que donaran al final aquest gust i aquest aroma que té la nostra mantega, que en definitiva en boca en recordarà una mica a la l'avellana. Una mica és,
I per què l'avellana?
Doncs perquè justament aquests ferments el que fan és madurar la nata durant aquests dos dies, aquestes 48 hores, i sortiran uns àcids grassos, uns aromes, que en boca doncs en recorde. O sigui, sempre fem una mica de similituds. Quan fem un tast, intentem vincular un aroma amb aromes que podem trobar, doncs, i en el nostre cas, per exemple, en recorde a l'avellana. Com per exemple el formatge Urgèlia, també té una maduració molt específica amb cava, que al final tindrem uns aromes que ens recordaran els bolets, al sotabosc, a la molsa, al celler. Inclús nosaltres tenim un panell de tast i anem més a fons, podríem inclús concretem quins tipus de bolets. Per exemple, parlem dels moixerons, parlem de les carreroles...
No sé, no sé per què, bueno, intueixo que si jo tastés això no sabria trobar-ho. Em passaria exactament com amb el vi, que et poses allà a la copa, intentes
és intentar buscar-ho,
dignament mantenir, sí, una mica la compostura, sí. Però en definitiva costa, sí, molt. No tothom tenim educat al paladar, suposo.
Però tot es pot educar. O sigui...
En definitiva, perquè quedi molt claret, molt, sí, claret, les denominacions, sí, d'origen, el que és una marca de garantia,
sí,
que ens diu que aquell producte ha estat tractat i cuidat i cadascú amb les seves característiques.
Sí, estem parlant doncs d'això, no? De que Brussel·les ha concedit aquest reconeixement a un producte que és excepcional, que és únic, que té una personalitat que el distingeix de la resta.
I per això el denomina en aquell territori.
I llavors és quan, evidentment, hi ha tota una sèrie de seguiment, auditories, controls, etc., però és un segell de garantia i de producte de territori i de tradició.
Senyor Torrent, ha arribat el moment final en el que jo ara us faré una mica una trampa tots plegats. Cadascú ha de fer una pregunta a una altra de les persones que hi ha a la taula. Doncs...
Doncs, bueno...
A qui li voldria preguntar? Al productor, a la cuinera, al senyor director de Gastro Pirineus? Em sembla, senyor López, que per vostè n'hi ha algunes, no sé, sí, per què, sí.
Doncs, clar, ara és ben bé... Doncs el senyor López, per exemple. Realment, un dels nostres cavalls de batalla, de fet, la cosa és bastant òbvia, és, i nosaltres a la federació que jo represento, doncs, que hi ha 22 denominacions d'origen de Catalunya, el que intentem és vincular el que és la cuina catalana, que és, tenim una cuina de primeríssim nivell, amb els nostres productes, no? Llavors és, d'alguna manera, intentar, doncs, que els nostres cuiners cada vegada apostin més pels nostres productes, no? Pels productes del territori, pels productes de qualitat, etc, etc. Llavors, una mica és... bé, això ja està d'alguna manera... Però què tenen pensat perquè això, diguéssim, vagi a més?
Doncs bé,
el senyor López tampoc és todopoderoso.
És precisament un dels objectius d'aquesta Pirineus, és acostar aquests productors i aquests productes en els professionals de la cuina. Hem tingut moltes sorpreses constatant, doncs, que no sempre és així i que a vegades es prefereixen altres productes, com és, per exemple, la mantega, tinguin una mantega excel·lent aquí i representant-lo poc que representa en un escandall de preus en un restaurant, molta gent no gasta la mantega vostra, i això és veritat, i el que hem de fer és això, és acostar, és dir, aquest és un punt de trobada en el qual heu d'intercanviar opinions amb els restauradors i us heu de posar d'acord perquè us complementeu els uns als altres.
Doncs anem al productor. Senyor Moret, vostè qui li fa la pregunta?
Molt curta.
Vinga, acosta't una mica al micro.
Molt curta la nostra cuinera.
Ah, molt bé.
Si s'atreviria a provar el nostre producte.
Home, ara mateix anirem tots, eh? Que jo he sentit que les fires es prova el poltre i ara anirem tots, no?
Ara mateix, ara l'anirem a provar. No, sí.
Ah, mira, veu, ja fa un client, ha fet aquí.
Bueno, penso que hem de canviar una mica potser la cultura, no? Entre cometes, de... per poder posar en la carta la carn de poltre. En el meu cas, en el meu cas, a la resta no ho sé. Jo penso que he de canviar una mica aquesta cultura,
Però escolta'm una cosa, Núria, que no va cap a tu, la qüestió, sinó en general cap a totes les persones que poden tenir condicionants amb determinats animals. El conill se'l menja tothom. Pues a part que no és bonic, un conill.
Sí, és cultura, clar, no? És
I una ànec, que no és bonic, una ànec.
Sí.
No sé.
Només una cosa. Agrair a Gastro Pirineus perquè és aquesta oportunitat que ens dona... O sigui, la gent s'atreveix més a venir a Vallver i tastar poltre que anar a la seva carnisseria del costat i demanar que facin poltre, saps? O sigui, la gent, quan ve cap a muntanya, li és molt més fàcil demanar productes nous, no? El nostre gran objectiu, i això ens ajuda molt, Gastro Pirineus ens ajuda molt, doncs és això, no? Poder conèixer gent i tenir aquest tracte perquè la gent que ens ve a veure el cap de setmana, doncs, pugui tastar poltre a on vulgui.
I el cèrvol? Ara pensava, i el cèrvol? Que no és bonic un cèrvol.
Sí.
No, Núria, estàs condemnada.
Jo ja ho veig, ja.
A la teva carta hauràs de posar poltre, sí o sí. La teva pregunta, per acabar.
La meva pregunta, pues, no ho sé... de cara
a les 10.
Sí, aviam què diuen.
Ui, no sé si és una pregunta molt sèria.
No.
Potser no la podràs respondre.
Sí, ho intentarem.
Costa molt respectar el que és la DO.
Sí. Aviam, et poso un exemple, no? Per exemple, de mantega en podríem fer més i segurament que la vendríem, però estem limitats per la zona geogràfica. Entenem que una denominació d'origen vol dir que la matèria primera, en aquest cas la llet i la nata, ha de ser feta a l'Alugell i la Cerdanya. Doncs, d'alguna manera, per exemple, una limitació és que jo no puc portar llet ni del Ripollès, ni del Berguedà, ni per descomptat de l'Arieja. Llavors, això ja és una limitació, però entenem que una denominació d'origen és seguir tot un plec de condicions, seguir una tradició, i perquè el producte tingui les característiques organolèptiques que ha de tenir, doncs la llet ha de ser d'aquesta zona geogràfica. Doncs aquesta, per exemple, és una limitació, doncs, molt bàsica i molt entenedora, no? O sigui...
Molt bé.
Doncs amb aquesta darrera resposta del senyor Torrent hem arribat al final d'aquest programa enregistrat a la Seu d'Urgell per tal de mostrar què és el que estava passant a Gastropirineus aquesta setmana, una trobada de professionals molt interessant i molt important, tant pels productors com pels restauradors, com per aquells que elaboren producte, i molt interessant, en definitiva, al final de tot, pels consumidors que som nosaltres i que estem aquí esperant a veure amb què ens sorprenen. Vull agrair-vos a tots. Núria, moltes gràcies. Gràcies, Joan, moltes gràcies. Senyor López, moltes gràcies. I també a Toni Torrent, moltíssimes gràcies perquè m'heu acompanyat aquí en aquesta, en aquest programa especial que vol, ha volgut tafanejar una mica sobre la gastronomia del Pirineu. Fins la setmana que ve, tornem dissabte, ja ho sabeu, com sempre, amb informació turística, d'oci, tot allò que ens agrada tant. Fins la setmana que ve, adeu. Com el llapis mai no dibuixa sense una mà. Cada instant és únic, no cal patinar. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.